Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre estimat tècnic. Jordi Vilajosana, el que us parla. Amb ganes, molta il·lusió i un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí parlarem amb Susana Sánchez, cap de formació del grup Amavir de Residències, i també sobre la conciliació laboral amb Xavier Pladevall. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem aquí, amb ganes de començar És gran ser gran aquest cap de setmana. Al meu costat tinc a l'Anna. Bon dia.
Bon dia.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'inforesidencias.com. Però abans de dir res, ni de pensar res, ni de riure res, el Consell de Salut.
Quan necessiti buscar una residència per un ésser estimat, no s'oblidi mai de llegir el contracte i el reglament de règim intern per saber què està i què no està inclòs en el preu, els horaris de la residència i altres aspectes. Ingressar algú que no pot decidir per si mateix suposa dipositar confiança. Sempre es pot confiar més en algú que et dona tota la informació per avançat.
Anna, el tema del dia ha sigut molt preparat, però no donaré cap pista. Què ens parlaràs?
Bueno, és gener. Ja saps que la setmana passada amb el Carles vau parlar de propòsits. I llavors jo he pensat, ostres, cada any em poso propòsits. Jo sóc de la típica que em compro una agenda. Aquest any és de quadradets, grocs i marronets i verds, així com de tardor. I cada any poso el que m'agradaria fer i, com sempre, com diu el que em veu comentar, pues, no els compleixo.
Al febrer tenim que veure'n les cares.
Sí, i llavors doncs he pensat, ostres, què és el que puc fer per canviar aquesta dinàmica? I l'any passat ja vaig canviar algunes coses i m'han anat bé. I he pensat, pues, per què no ho comento avui una miqueta? Mm. Llavors, doncs, són tres consells, però com sé que no em donarà temps amb avui, ho faré entre avui i demà.
Vale.
I avui comentaré dos. Un és... Realment, selecciona uns quants i això, comparteix-lo. Digue'ls als altres, perquè t'ajuden a que després això et pregunten com va el teu objectiu. I després el segon és no només dir-ho. I no només, jo crec que amb aquesta cultura occidental que tenim ens posem sempre objectius. Vull anar al gimnàs 3 dies a la setmana. O vull sortir a passejar, en el teu cas, que surts a passejar...
Cada dia.
Cada dia. Però és un objectiu. I si no el compleixes, et molesta? No et molesta? Llavors, doncs, jo el que diria és hem d'agafar una part de la cultura oriental, que és la intenció que hi ha darrere. Per què vols sortir cada dia a passejar? Per què jo vull anar 3 dies a la setmana al gimnàs? Hi ha una intenció darrere. És a dir, si miro només des de l'objectiu, des del resultat, llavors em vaig jutjant, ostres, només he anat 2 dies, només ha sortit 3 dies aquesta setmana, Jordi. I llavors, doncs, estàs aquesta veueta que tenim darrere, que ens va molestant i ens va dient, però com pot ser? No serveixes, has dit que aniries, ja t'has posat excuses. I jo, doncs, als 2 mesos ja m'he esborrat del gimnàs perquè veig que no vaig mai, no? Doncs el que hem d'aconseguir és mirar-ho des d'una altra perspectiva. És des de la perspectiva de la intenció que tinc darrere d'aquest objectiu. És a dir, jo vull anar al gimnàs, per què? Per què em serveix? Pues en el meu cas pues és un problema de salut. Tinc pues, la tensió molt alta, he de baixar sucres, he de baixar salts i he de fer esport. Això és el que sempre em diuen. Pues en lloc de posar-me l'objectiu de que vull anar 3 dies a la setmana, m'he de posar l'objectiu de que vull estar saludable. Vull estar saludable perquè m'agrada venir aquí a la ràdio i fer un programa. Si no estic saludable, millor no aconseguiria venir. O estic millor pues, a mi mateixa, em trobo pues, més lleugera, dormo millor les nits, no ho sé. Puc fer una vida amb més qualitat. Llavors és el que us animo per això a canviar aquesta mentalitat val? I a dir-vos les coses des d'un altre lloc, des de l'interior. I aquest interior es diu intenció. Què significa? Si la intenció és estar millor, és estar més saludable, pues això és el que m'obligarà a anar al gimnàs. És el que t'obliga tu, segurament, a sortir cada dia a passejar, perquè disfrutes la natura, perquè et dona el teu temps. No? És la intenció que tens darrere, no l'objectiu de que vull sortir cada dia. Llavors ens ho hem de dir, és un canvi de mentalitat, perquè ens ho hem de dir des d'un altre lloc. Aquesta és el que volia compartir amb vosaltres. I sobretot perquè hi ha una dita molt maca, la dic en castellà que em surt millor, que és la atenció energitza, però la intenció transforma. Què vol dir? Si tu poses atenció a les coses, li poses energia, però necessites tenir realment la intenció per posar-ho a la pràctica. Llavors, per això la meva pregunta és: quines són les teves intencions pel 2022? I ho pregunto a tota l'audiència. Quines són? Apunteu-vos-les. Les intencions, no el vostre objectiu, sinó realment què és el que vols atreure. I això és el que t'ha de fer veure i el que t'ha d'ajudar a poder posar en pràctica aquests bons propòsits que et posis aquest any 2022.
Perfecte, Anna. Moltes gràcies. Ens faràs pensar, i ho comentarem demà, amb aquest per què...
Perquè
surto a caminar cada dia.
Correcte, tenim un tercer punt.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Anna, avui a l'entrevista, què ens tens preparat?
Pues tinc una entrevista molt interessant. La diferència és que la faré en castellà, perquè us quiero presentar a Susana Sánchez, que és la responsable de selecció, formació i desenvolupament del grup Amavir. Buenas tardes, Susana.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, y muchísimas gracias por venir a esta entrevista, porque nos interesa muchísimo, porque además tú llevas el tema de la selección y la formación y desarrollo. ¿De cuántas residencias están bajo tu tutela?
Son 42 y 4.500 empleados.
Que se dice rápido, ¿eh? 4.500 sí. Empleados, qué maravilla.
Sí.
Y yo lo que sobre todo quería comentar es un poco el trabajo que estáis haciendo tan interesante de profesionalización del sector.
Uh-huh.
Que me explicaras un poco quiénes trabajan, quiénes pueden trabajar en las residencias de mayores, cómo lo hacéis, porque con la gran experiencia que tienes nos interesa muchísimo saber más.
Uh-huh, perfecto. Pues, Ana, sí, mira, el sector es un sector que en inicio hace muchos años, pues bueno, pues la incorporación del personal cuidador no exigía una titulación específica. Y bueno, pues esto podría llevar, aunque había muy buena voluntad, a bueno, porque los cuidados no fueran del todo los que nosotros necesitáramos para los usuarios. Entonces se tradujo en una evolución de una titulación, una normativa que era comienzo en el 2008, donde el personal gerocultor o los auxiliares son personal básico, es el 90% de la plantilla, y se les exige una cualificación, una certificación profesional. En Cataluña existe la Acreditas, a nivel nacional también existiría, es un certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, y de ahí para arriba, pues bueno, aquellas personas que contaban con un mínimo de experiencia o con un número de horas dispersas, porque el contenido de la formación, gracias a este certificado, finalmente se unifica y lo que se consigue es que el equipo auxiliar o la base de la pirámide o las personas que tienen el trato directo y la atención directa, que es el pilar de nuestro grupo y del negocio, sean personas muy cualificadas en su ejercicio y que no solo cuenten con una altísima vocación, sino con una formación que está acreditada de manera oficial y que les supone un nivel de conocimientos muy, muy adecuados para el ejercicio de su puesto de trabajo. Hay que defender siempre la profesionalización de este colectivo profesional y, bueno, pues dentro de una residencia hay que desmitificar ya mucho o denostar bastante el tema de concebir una residencia de tercera edad como si fuera un concepto de asilo y lo que hay que entender es que pues es un centro donde se convive, es la casa de los usuarios, donde hay profesionales altamente comprometidos, altamente cualificados, que se reciclan en la formación constantemente todos los años. En nuestro caso es Escuela Mavid, con más de 65 acciones formativas que pueden realizar a su gusto para reciclarse en conocimiento, la tecnología y la parte técnica o quizá en desarrollos de habilidades no técnicas o habilidades blandas para gestionar un poco, bueno, pues lamentablemente estos dos últimos años de pandemia. Quizá el refuerzo ha ido más dirigido a cursos de gestión del estrés o, bueno, pues un tema un poco más vinculado a la resiliencia o la capacidad que tienen para seguir dando lo mejor de ellos, porque son grandísimos profesionales que hacen una labor maravillosa y fundamental para todos y que son personas que están en constante formación, ¿no?, continua para alcanzar la mejora y que esa atención sociosanitaria y personal sea importante y un vértice fundamental para las familias que depositan en nosotros la confianza de su cuidado en todos los aspectos, ¿eh?, en la parte asistencial, la parte emocional, la parte, bueno, pues un poco más de atención, ¿no?, centrada en la persona y que hace que nuestros profesionales que trabajan de una manera multidisciplinar y, bueno, pues cada uno para incorporarse a trabajar a la compañía pasa un proceso de selección y este proceso de selección se ajusta a una serie de competencias técnicas y no técnicas y, bueno, los profesionales que lo conforman, desde médicos, enfermeros, coordinaciones de médicos, gobernantías, supervisión de auxiliares, psicólogos, terapeutas ocupacionales, educadores sociales, bueno, pues todo el equipo multidisciplinar que lo conforma se encarga de realizar su parte de trabajo para que quede un mosaico muy completo de cuál es la atención que necesita cada persona que ingresa en Amavir, en su casa. Y bueno, se hace desde una vista o de una perspectiva profesionalizada. Todos, por requisitos de calidad, tienen que estar al corriente de pago de su colegio profesional de procedencia. Todos han de acreditar que están al corriente de pago de estos colegios profesionales, lo que nos garantiza a nosotros como compañía y al usuario que son profesionales que están vinculados a una titulación oficial.
Claro.
Ahora hay que tener especial cuidado, Ana, porque bueno, pues quizá la parte de intrusión que pueda haber de algunos colectivos, pues bueno, bajo nuestro criterio no debe acontecer bajo ningún concepto. Y bueno, tenemos buenas relaciones con los colegios profesionales donde están nuestros trabajadores y bueno, gracias a esas alianzas quizá pues bueno, es una manera de entender que el sector de las residencias de tercera edad están muy avanzadas, que son servicios asistenciales muy preparados y muy cualificados y bueno, pues siempre un poco en vanguardia, ¿no?, del nivel de conocimientos de cómo va evolucionando el cuidado de las personas mayores en base a la investigación que se vaya realizando. Y
claro,
contamos con grandísimos profesionales externos de referencia para dar formación. Y bueno, se cierra un poco el proceso, ¿no? Hacemos un proceso de selección exhaustivo, exigente, y luego, pues bueno, las personas pueden seguir reciclándose en su puesto de trabajo. Y ya la parte de desarrollo profesional es la competencia que nosotros desde el área de recursos humanos hacemos para la promoción interna de los profesionales que quieren desarrollar su plan de carrera en una residencia de Grupo Amavir.
Claro, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de residencias y que es muy intensivo precisamente en personal, necesitas mucho personal, y mucho personal que lo que tú dices, ¿no? La parte asistencial es muy importante, pero la parte emocional cada vez es más visible, es más importante, porque cuidar personas significa dar cariño y es una relación mutua. Quería que me explicaras un poco el tema de la qué importante es el factor de la vocación.
Fundamental, Ana, fundamental. En nuestro sector es un sector muy delicado, es un colectivo vulnerable, al final es la parte final de la vida de un ser humano. Hay que tratar con dignidad al usuario, a aquella persona que entra. No hay que infantilizar a las personas mayores, hay que tratar
para nada, con respeto. Estoy completamente de acuerdo.
Eso es, hay que entender que son personas que cuentan con una serie de limitaciones, que las han hecho pues al final ingresar en la que es ahora su casa, lo que sería su domicilio, pues bueno, con una parte muy completa, muy holística, y bueno, gracias al nivel de avance que podemos tener, se les puede ofrecer una serie de servicios que lo lideran o lo ponen en marcha personas. Y como nuestro negocio es para y por las personas que entran a trabajar con nosotros lo hacen para dar un... Si tú tienes un servicio de vocación y tú quieres trabajar toda tu vida, has querido trabajar con niños, quizás este no es tu sector, porque nosotros no, como te comentaba Ana, sí, no queremos infantilizar a los mayores, queremos que alguien que ha estudiado trabajo social y que quiera dedicarse no a la drogodependencia, sino al sector de la tercera edad, y que sea muy buen conocedor de la ley de la dependencia, las variaciones, las actualizaciones que hay en la norma, que sepa dar soporte, ayuda, que comprenda a esa familia que viene pues muy desesperada porque no sabe qué hacer con esta persona mayor que quizá pues bueno está manifestando las primeras alteraciones cognitivas, claro, de una demencia.
Y que no estás acostumbrado en casa y no, claro, sabes cómo hacerlo.
A manejar esa situación. Entonces,
correcto,
es muy importante que al otro lado haya alguien que le guste el sector de la tercera edad, que si hay suerte podremos llegar todos a ella y que todos nos merecemos un cuidado de excelencia, ¿no? Y sobre todo que aquellos profesionales que están en los centros están muy acostumbrados a trabajar con el colectivo, con todas las casuísticas que acontecen, pues desde problemas que pueda haber o rencillas familiares, donde hay, yeah, la labor del trabajador social o del equipo multidisciplinar, son mediadores para resolver pues bueno aquella situación que sea favorable para el usuario, proteger al usuario y bueno pues hacer de su vida pues un tramo cómodo, atendido y que supla con esa atención individual, con ese plan que nosotros tenemos de atención guiados por ti, que es un sistema de trabajo, la parte asistencial, que trabaja Grupo Amavir de una manera exclusiva, pues bueno, pues que ellos lo pongan en marcha, ¿no? Al final es el usuario quien guía al profesional y ese profesional sin vocación no puede dar un buen servicio. Entonces, se ve, ¿no?, un poco los primeros meses, incluso las primeras semanas, y gente que redescubre su vocación, ¿no? Tenemos
qué bonito. Mucha, sí.
Sí, mucha gente que, pues por lo que sea, de una especie de labor fortuita desemboca en nuestro sector y descubre que le enamora y que efectivamente no quiere cambiar ni del rol ni irse a otro ámbito. Entonces,
sí, sí,
bueno, esto es muy importante, ¿eh? Porque quizás la clave de que toda la parte emocional y de cobertura a nivel de cuidados se haga desde el respeto, desde el afecto, y al final porque formamos parte de la familia del usuario, ¿no? O
sea, completamente.
Profesionales, pero sí, por supuesto los cuidados están muy vinculados a la parte emocional y te tiene que gustar el trabajo para y por las personas mayores.
Muy interesante, Susana. Estamos llegando ya al final de la entrevista. Darte las gracias. Lo que me ha encantado es lo que has comentado, bueno, pues la parte de respeto y afecto, que es muy importante, uh-huh, no infantilizar. Y sobre todo lo que me ha gustado mucho es el tema que tengáis esta escuela Amavir, ¿no?, que es la parte de desarrollo, ¿no? Las, uh-huh, habilidades blandas, todo el resto de información o de formación que necesiten vuestros empleados. Muy interesante. Uh-huh. Si alguien está interesado en enviaros algún currículum, ¿qué nos recomiendas?
Pues nosotros normalmente tenemos tenemos nuestra página web que puedes aplicar a trabajar con nosotros, te puedes inscribir y otras vías de reclutamiento porque por tema de legislación de protección de datos ya no podemos recoger candidaturas en mano a nivel nacional, ya no,
claro,
se puede hacer, ni nosotros ni ninguna compañía.
No.
Nosotros solemos publicar constantemente las ofertas en el portal de empleo, el más potente a nivel nacional que sigue siendo InfoJobs. Y ahí sí solemos tener públicas las ofertas de pues que están ahora mismo, ¿no?, que puedan estar vigentes.
Perfecto.
Y bueno, pueden hacer ese envío de candidaturas en la página web y lo agradecemos profundamente.
Y después comentar a todos los oyentes también que también los tenéis en la Bolsa de Trabajo de Inforesidencias, por tanto,
bien,
encantados de siempre de recibir vuestras ofertas, sí, porque tenemos
sobre
muchos
todo
candidatos.
De Inforesidencias, porque al final no deja de ser un aliado que conoce el sector que defiende el sector y que, bueno, que promociona el movimiento interno de profesionales, pues que somos todos de la misma área, y para nosotros es muy importante que me hayáis concedido esta oportunidad para poner en valor los profesionales que conforman Grupo Amabile, y que estoy segura lo hacen en el resto de empresas y operadoras de la competencia, porque nuestro sector es un sector muy bonito, muy vocacional, y no es que sea el futuro, que cuando la gente nos dice es el futuro, no, es el presente y
correcto,
el actual.
Sí.
Y bueno, pues hay que abogar mucho porque este sector sea cada vez mejor y que todos los profesionales que lo conforman sean respetados y cuidados.
Pues muchísimas gracias, Susana Sánchez, de la responsable de selección, formación y desarrollo, por tu entrevista y tu tiempo de hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Ana. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Adiós.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Bueno, avui hem parlat amb la Susana, que ens ha explicat moltíssimes coses de lo important que és buscar un bon personal que treballi a residències. Jo avui, com hem parlat molt d'això, només volia parlar ràpidament de lo que tenim amb aquesta darrera setmana a la nostra borsa de treball. Per a aquelles persones que estan buscant feina, donar-vos les gràcies perquè esteu pujant molts currículums, més o menys tenim entre 30 i 35 a la setmana, i que sapigueu que hi ha, a dia d'avui, dels últims 5 dies, hi ha 115 ofertes que podeu buscar i trobar i enviar el vostre currículum. Hi ha una mica de tot, des d'animadors socioculturals, educadors socials, fisios, lògicament gerocultors. Es necessiten sempre molts, però sobretot recordeu-vos que la part de... També tenim coses una mica diferents, professionals que estiguin a la cuina, professionals de neteja, professionals de manteniment, també s'estan buscant, inclús de perruqueria. És a dir, us animo a tots els que esteu enviant currículums, que entreu a la borsa de treball i veieu les ofertes que tenim moltes i molt variades. I molta sort. I ara parlarem de la consulta del treballador social. I parlarem d'un tema que crec que és molt interessant, que és la sensació de soledat. Això ha vingut arrel d'un llibre, sabeu que m'agrada molt llegir un llibre, que és del Bill Thomas, un gerontòleg molt important d'Estats Units, que parla de les tres plagues, que diuen que a la societat, quan et fas gran, cada vegada és més important treballar tres plagues, que és la soledat, l'avorriment i el sentiment d'inutilitat. Llavors, què és el que anava a dir aquí? No és el mateix estar sol que sentir-se sol. I el mal de la soledat és un mal de l'ànima, no és un mal físic, però és un mal de l'ànima. I llavors, doncs, què vol dir la soledat? Vol dir és una sensació de no tenir l'afecte necessari, és de no tenir les relacions que voldries tenir. Llavors, és molt important treballar sempre la interacció amb els demés, amb altres persones, però també amb animals de companyia, cada vegada estan veient més, que és molt important treballar, tenir animals de companyia, perquè donen molt carinyo, donen molt la sensació de que et pots relacionar també des de l'amor. Llavors, em direu, ostres, sí, però la soledat es pot experimentar durant tota la vida, lògicament. Però què veiem? Que el col·lectiu entre el que més s'incrementa la sensació de la soledat no desitjada és precisament amb les persones de més de 65 anys. A dia d'avui, segons l'Institut Nacional d'Estadística, hi ha 2 milions de persones en Espanya i el 42% corresponen a hogars unipersonals. Llavors, què és el que anava a explicar-vos? Bueno, la soledat és una experiència lògicament subjectiva. Hi ha persones que estan soles i estan la mar de bé, però i que potser els serveix per autoregenerar-se i després de tenir més energia per disfrutar amb els altres. Però sobretot, a una certa edat ens trobem que pues estàs jubilat, has perdut estatus social, no surts tant, tens algunes pèrdues d'amistats o familiars o de la teva parella, o la pèrdua de capacitats físiques i socials. Tot això va afectant i llavors doncs, et vas quedant més sol. I la importància, lo que és molt important sobretot és treballar les relacions. Intenta buscar coses. Hi ha un lloc que puguis anar a un club de lectura? Vés-hi. Es pot sortir a passejar i parlar amb algú? Vés-hi. Us animo molt a fer coses diferents.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bueno, ja estem arribant al final d'aquest dissabte. Anna, moltes gràcies.
De res, se'n va massa ràpid.
Exacte. Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Ifon Residències. I ara, sisplau, no desconnectin perquè seguirem a Temps de Benestar amb Salut, Prevenció i Empresa.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ara ja estem aquí una altra vegada a la secció d'Acció, Prevenció i Empresa. Bona tarda, Xavier.
Hola, molt bona tarda, Jordi.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Que aquesta setmana, com la setmana passada vam estar parlant de conciliació laboral i ens vam quedar curtets, li he demanat de seguir aprofundint en aquest tema. Si et sembla, faig una mica resum de les coses que jo vaig veure que eren potser més importants. Si m'equivoco, m'ho dius. I llavors, continuem la xerrada. Ens vas comentar de la conciliació laboral de la importància de valorar les necessitats de l'entorn del treballador, sigui l'entorn familiar, sigui la parella, siguin els amics, siguin les pròpies necessitats esportives o culturals que pugui tindre cada persona. Després, del compromís i negociació que hi ha amb l'organització a l'hora de pactar aspectes. Per exemple, vull sortir divendres a les 4 de la tarda. Vale, pues a canvi d'això, pues entraràs potser dilluns una mica més d'hora. I després, també, per moltes feines, la recuperació física pues, per la intensitat que pot suposar aquella feina. Això és el que jo em vaig apuntar. Si vols afegir alguna coseta més com a conclusió o esborrar-ne alguna, tu em dius.
No. A veure, el resum està perfectament ben fet. Tenim que intentar... Tota conciliació passa per posar en equilibri l'esfera personal, la professional i la relacional. No? Llavors, som certs que ens relacionem. Llavors, l'equilibri passa per estar bé amb mi mateix, en els companys i en la feina, en la meva pròpia família i en els meus amics. Llavors, la conciliació és això, mantindre en equilibri totes les esferes de la meva vida.
Llavors, una pregunta. Quin creus que és el grau a les empreses catalanes, vosaltres que teniu moltíssima experiència, quin creus que és el grau de compliment de la conciliació laboral a les empreses catalanes?
Home, hi ha una diferenciació molt significativa entre les empreses industrials i el que serien empreses de serveis. Afai i extrapolar tots els sectors no seria de rebut perquè diguem-ne que les dades es desvirtuarien. Hi ha empreses que treballen, per exemple, les industrials, a 3 torns o inclús hasta 5 torns, no? Llavors, clar, el tema de la conciliació, si jo estic en una cadena de muntatge, no hi ha l'opció que tu apuntaves, no? Doncs, escolta, surto abans del divendres i entro abans del dilluns. No, no. És que, senzillament, per la pròpia operativa de la productivitat, no és possible. En empreses de serveis, ostres, la cosa, diguem-ne que és més factible. I si diguem que si parléssim d'empreses que bàsicament el personal és administratiu, doncs en aquesta sí que es podria, no? Conciliar molt més gran mesura. Si hi hagués una mica de consciència social i entenguessin que això doncs és positiu per l'organització, que retenim el talent. Llavors, les dades jo te les donaré, però en aquesta segmentació d'aquests 3 camps, perquè m'entenguin. En el sector industrial la conciliació és molt poca. Sector industrial estem parlant d'entre un 2 i un 4% de la població pot conciliar, i no ens enganyem. Els que concilien en el sector industrial són els administratius, bàsicament, que treballen en aquest sector industrial. És un dir. Si posem, ara poso una gran empresa, la SEAT, pues, de tota la població de la SEAT, qui pot conciliar? Pues els administratius o els que tenen càrrecs de despatx, perquè m'entenguis. Quan parlem administratiu, sempre tendim a pensar la telefonista, la recepcionista i la que passa factures, no? Els enginyers, per exemple, no? Aquí és un perfil administratiu, que no vol dir que siguin estrictament que desenvolupin tasques administratives. Pues aquest perfil que treballa en el despatx, en el sector industrial, doncs aproximadament estan conciliant el 2% de les organitzacions, grans i petites. Sí? La mateixa que la SEAT, una corredoria de seguros, que és una franquícia de Catalana d'Occident o de Mapfre, i que tenen 4 treballadors. El perfil és administratiu, en definitiva. Si parlem d'empreses de serveis, això s'eleva aquí a Catalunya una mica més. Tampoc per tirar coets, però bueno, ens estaríem anant a un 10 o un 12% del personal. I ja és molt, molt estirat. Si estiguéssim parlant de el que dic, empreses que els treballadors bàsicament tenen un component molt marcat administratiu, doncs la conciliació això es pot arribar a pujar, i dir que es pot perquè també hi ha microsectors d'activitat que no respondran a el que jo diria. Però de mitja, que és el que tu m'has demanat, estarien que podríem arribar a dures penes al 22%. I ja és molt, Però repeteixo. Abans del Covid. Sí que és veritat que arrel del Covid no a tothom li ha anat malament, però repeteixo. Aquests números que jo us he donat avui, ciència-ficció fot 2 anys.
Llavors, una pregunta. Dintre d'una empresa, qui demana, qui exigeix més conciliació? L'home o la dona? Hi ha una diferenciació per raó de sexe? Pot semblar molt evident la contesta, però te la pregunto por si acaso.
No. Evidentment, la dona en aquest país, que no en uns altres, el rol que té, la doble presència, pels que no esteu versats en aquesta terminologia, què vol dir la doble presència? Doncs que té que tindre un rendiment molt agosarat en la feina, tenim que demostrar que val per poder aconseguir la igualtat, que en la immensa majoria dels casos doncs, no es aconsegueix a data d'avui, igualtat salarial i d'oportunitats. Per tant, té que treballar molt a fons tant l'empresa com la doble presència a casa. Dissortadament, anem d'europeu per la vida, però honestament ens queda molt a fer, molt camí a recórrer, i en el nostre país, per més que ens el estimem molt, no podem negar-nos a una evidència. La dona avui per avui, per més que els homes diguem que sí, sí, que creiem en la igualtat, però diguem-ne que ens arremenguem menys del que tindríem que arremengar-se en les feines domèstiques i en embregar en els fills. Llavors, repeteixo, clar, qui te la demana en major mesura és la dona.
La dona.
La dona.
I després, a nivell de tamany d'empresa, les grans empreses faciliten més la conciliació en contra de les petites empreses o aquí, el com es diu en castellà i dient-ho en broma, el tamaño no importa?
No, el tamaño importa. Sí, vale. Sí, importa. Però més que fer una diferenciació gran empresa o petita empresa, jo diferenciaria gran empresa multinacional com que possiblement en els països d'origen ja fa temps que treballen la conciliació, pues, multinacionals nòrdiques, centroeuropees i especialment americanes o canadenques, ho tenen ja instaurat en el modus operandi. A poc que es demani, pues, tu ho otorguen. Una gran empresa, i no voldria dir noms, però per més que tingui molts treballadors, però d'índole familiar, sí? És més difícil que una multinacional perquè no ho porten a l'ADN, perquè el sistema familiar de gestió no ha estat basat en aquests pilars. Per tant, sí que arrel del Covid s'estan qüestionant les empreses moltes coses, però no ho otorguen tan alegrement com les multinacionals, que tenen molt estat, que això és un factor d'engagement cap al treballador a l'organització.
Vale, perfecte. Ara uns segons de publicitat i tornem-hi.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ja tornem a estar aquí a Acció, Prevenció i Empresa i estem parlant amb xerrant amb en Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, que ens està donant, com sempre, dades molt interessants i molt clares. Encara que poguessin semblar molt lògiques, però al final el que mana és la dada. Estem parlant de conciliació laboral, que en el sector industrial la conciliació és diferent, o el grau de compliment és diferent que el sector serveis. El sector industrial, per la pròpia idiosincràsia dels sectors, doncs estaria entre un 2, màxim un 4%, el sector serveis entre un 10 i un 12%, i depèn de l'empresa de serveis, inclús es podia arribar a un màxim del 22%. I després, quan l'hem preguntat, empresa gran, empresa petita, ens han parlat d'empresa multinacional, on ja la cultura de la conciliació està més arrelada, països nòrdics, Canadà, Estats Units, i amb les empreses, encara que siguin grans, familiars, doncs aquesta cultura de la conciliació laboral no està massa arrelada. I això em recorda que quan jo vaig començar a treballar en una empresa familiar em va dir, escolta, aquí no hi ha cap de setmanes, vull dir, que el teu avi treballava diumenges inclosos. I llavors jo, Jordi, em vaig quedar petit, em vaig callar i, bueno, doncs, si treballem tota la setmana, treballem tota la setmana. I ara no se m'ocorreix dir-li als meus fills que ja estan treballant, escolta, el cap de setmana teniu que treballar, perquè aquesta cultura, per sort, ha canviat. També eren altres temps i altres situacions. Llavors, Xavier, la meva pregunta és, per què els països del nord d'Europa van tan avançats en temes de conciliació, en temes de gestió empresarial?
Bueno, la conciliació, evidentment, jo et diré que per una conscienciació. Jo et diria que en els països nòrdics o centroeuropeus I ara t'explicaré una cosa que arriben al mateix punt, però per diferent camí. Nòrdics i centroeuropeus per una banda i americans i canadencs per una altra. Però com que imagineu-vos un globus terràqui, no? Vull dir, tu si estàs en un punt, arribes al mateix punt donant-li la volta cap a la dreta o cap a l'esquerra, no? Llavors, la gran diferència és que respecte a Espanya, és que aquesta bona gent no dona un pas sense tindre-ho tot molt tastat. Tastat en quin sentit? Ostres, es mouen per criteris d'eficiència. O sigui, anem a veure, us poso un exemple, perquè després puguem tornar a la pregunta que m'has posat i es contextualitzi evidentment, no? Un alemà no concebeix tindre el mòbil, o millor dit, no tindre el mòbil en silenci a la feina. O no tenen el mòbil engegat, o no tenen el mòbil en veu, o sigui, encès. El tindran encès, però en silenci. Per què? Perquè el constant mensajito WhatsApp que t'entra et despista per treure la productivitat i després es tenen que, per fer la meva feina, la mateixa feina, què vol dir això? Que van indexats a productivitat. Ells tenen clar la responsabilitat, és importantíssim, la responsabilitat, el ser responsable, consecució de l'objectiu de l'empresa, i aquest objectiu, per una banda, és grupal, però per altra banda, és individual. I ells tenen que treure el seu objectiu de productivitat diària. Per tant, com que el tenen que treure, mitiguen totes les interferències perquè, si no, per poder-lo treure, tenen que fer més hores. No sé si m'explico.
No, perfectament, perfectament.
A partir d'aquí ja castren tot el que... tota interferència que pugui suposar mermes d'eficiència en la seva jornada. Aquí això no passa. Al contrari, tu li dius a algun treballador que posi'ls que en aquesta empresa la norma és que posi el mòbil en silenci, i el primer que ja et fot un estirabot. Vull dir, està claríssim, no? Molt poca gent ho decodificaria. Gent, homes, dones, ho decodificaria en positiu. Veuria que l'empresari és un negrero. Per tant, és un tema educacional. Nòrdics i centroeuropeus estan educats en l'eficiència, des de la consciència. Els americans són uns despietats de la productivitat. Però, al mateix temps, tenen molt clar que prioritzen l'oci. El culto al cuerpo, anar-se'n al gimnàs, sigui mentre els centroeuropeus i els nòrdics prioritzen la família, els americans i canadencs, el que... ostres, lluiten i aconsegueixen cotes d'eficiència per relacionar-se amb els amics, per anar-se'n a prendre unes birres, per anar-se'n al gimnàs, per invertir en oci o en culto al cuerpo. Tant uns com altres treballen l'eficiència per aconseguir coses diferents, però a l'hora de la veritat apliquen la mateixa normativa intentant minimitzar els impactes de les interferències que després o no tindrien la productivitat que se'ls demana, i això és llullo, o tindrien que invertir hores del seu temps personal o dedicació a la família. I això, dissortadament, aquí no existeix. Per tant, tenim que treballar en aquesta consciència social d'optimitzar el teu temps productiu per poder-li dedicar els teus o a tu mateix.
Sí, jo m'has fet recordar fa 30 i pico d'anys vaig estar treballant a Nova York, en una empresa americana, on confluíem espanyols i nord-americans, i l'horari de tancar el despatx era a les 5. Els espanyols sempre es quedaven fins a les 6, a les 7, fins a les 8, però el nostre rendiment durant el dia era molt més baix. En canvi, el nord-americà, el seu rendiment era molt més alt i a les 5 no perdonàvem, se n'anava cap a casa. I amb això s'escenifica molt bé el que ens estàs dient. És un tema de forma de ser, de cultura, que sembla que portem a la butxaca, però que lògicament la podem canviar. Lògicament la podem canviar. Una pregunta. tu saps quin guany econòmic, teniu algun estudi fet, quin guany econòmic té l'empresa que concilia respecte a la que no concilia laboralment?
Bueno, a veure, en números dependrà de la dimensió de l'empresa, evidentment, però el que guanya, doncs no ens enganyem, guanya treballadors més contents, més motivats, retenció del talent. Bàsicament, guanya en productivitat, o sigui, en tangibles, coses que podem quantificar. El treballador, com que està content, tot passa per la satisfacció en el treball. Sí? I en l'organització, si tu cuides els teus treballadors, homes i dones, i intentes no donar pan per a tots, intentes fer l'esforç que dèiem l'altre dia, què necessita cada persona, el fet de que se senti escoltat, que no entès, perquè encara no hem obrat en conseqüència, primer és l'escolta activa, després l'empatia, després veure què podem fer per intentar sortir guanyant el propi treballador o treballadora, no? Llavors, si realment hem fet bé aquests tres passos, el treballador aconseguirà més o menys, però es sentirà satisfet perquè algú haurà aconseguit d'entrada sentir-se escoltat i copartícip de la gestió del canvi. Això fa que, si millora el seu nivell de satisfacció, aquest treballador produeix més, per tant, augmentarà la productivitat seva, encara que sigui pels interès d'aconseguir l'objectiu que era fotre el camp mitja hora abans. Sí? Augmentarà la productivitat, augmentarà de rebot en un millor sentit de felicitat o de o de benestar, millorarà la qualitat i, evidentment, millorarà la retenció del talent d'aquest senyor. La productivitat es pot medir econòmicament, és un tangible. La qualitat també, perquè a l'hora de la veritat són faves comptades, peces de rebuig que t'han tornat o serveis que han hagut incidències, han hagut queixes, no? Per tant, és un tangible, es tradueix a calés. Però, a més, millorem els intangibles. Aquesta sensació d'engagement, de pertenença, de sentir-se orgullós a l'organització a la que pertany, el fet de verbalitzar-ho, ostres, la meva empresa m'ha ajudat, ostres, millora el branding, no?, la imatge de l'empresa, no? I aquests intangibles són exponencials, el valor econòmic que pot representar. Jo sempre recomano que empreses grans i empreses petites, i d'això podríem fer un capítol quan toqui, tenen que tindre KPIs, és a dir, indicadors de medició de tant dels tangibles com dels intangibles que es poden medir. De fet, a Acció Preventiva ajudem a les empreses a medir els intangibles perquè siguin conscients d'en quina mesura invertir en aquest sentit, entre altres coses, en conciliació, en escolta activa, en millora de la comunicació, retorn increïble. Estem en aquests moments en un retorn mig de per cada euro invertit entre 9 i 13 euros. Alguna vegada, ocasionalment, sembla que això ho havien comentat en algun programa anterior.
Sí. Perdona, Xavier, ens deixes que passem publicitat i rematem la xerradeta.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Tornem a estar aquí, amb en Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. El David ja m'ha marcat, queden 2 minuts, sempre us passa el mateix, us tira el tema a sobre. És que, David, el tema és molt interessant i moltes vegades em costa tallar-te, Xavier. Però vull dir...
Talla'm quan vulguis.
Llavors, ens queden 2 minutets, o menys. Com podem acabar de concluir aquest important tema de conciliació laboral?
Pues que conciliar és igual a millorar la rentabilitat de l'organització, és fer-la més competitiva perquè estarà basada en la satisfacció del treballador. Hem dit de buscar els encaixos, això té que sempre ser pactat entre l'empresa i el treballador, i qualsevol pacte té que ser beneficiós per totes les parts. Això què vol dir? De que, ostres, no ens enganyem. Si les dues parts surten beneficiades, hem arribat a un punt a on estem tots millor del que estàvem. Per tant, això és riquesa, que no us faci por, escoltar la vostra gent, preguntar a la vostra gent, perquè en aquests temps que estan caient de crisi, millorar la competitivitat de l'organització no té preu. I això, la conciliació, no costa calés. Això és la gran fita. No costa calés. Per tant, tenim que perdre la por i ser valents i tindre predisposició d'ajut perquè els vostres treballadors, sense cap dubte, ho agrairan. Ho posaran en valor i la gent agraïda retorna. Quantes vegades hem sentit allò de que la vida és un mirall i en funció del que dons et ve, et torna. Doncs us puc assegurar que ho tenim més que tastat i no només torna, sinó en una quantitat importantíssima.
Pues moltes gràcies, Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, per aquesta, per una altra vegada, aquesta gran lliçó. Una forta abraçada, Xavier.
A tu i a vosaltres, a tots els oients. Una abraçada ben forta.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornarem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.